10 i 34 minuts, moment de parlar de Sant Cugat, de parlar d'històries personals. Ha passat molta gent aquí acompanyant el Jaume Espina, ha passat l'Oriol Canes, ha passat el Jordi Franquesa, ha passat molta gent que ens han explicat com era el Sant Cugat d'abans. També hem parlat dels estiuejants de Mirasol. I avui volem fer una altra cosa sorprenent, que és, en lloc de convidar algú, parlem del Jaume.
Em convido jo mateix.
Et convides a tu mateix aquesta setmana. No és, us ho diem, que no és que no valgui la pena, al contrari, més aviat al contrari, de fet. Algun dia crec que t'havia dit que havíem de parlar de tu.
El problema ha estat amb que teníem una previsió i
ens quedava sempre aquesta nevera de parlar de la història del Jaume, que ha fet moltes coses aquí a la ciutat en general. Ha estat ficat en molts merders, encara hi està posat, als seus 70 molts anys. 78 anys encara està posat en tots els fregals possibles i per haver. I, escolta, perquè tu vas arribar a Sant Cugat a estiuejar, oi?
Jo vaig arribar a Sant Cugat, em sembla que era el 47 o 48, no sé, no me'n recordo exactament. Jo devia tindre, doncs, això, 6-7 anys. I vaig arribar com a estiuejant a Mirasol. El que passa és que en aquella època a les escoles teníem pràcticament 4 mesos de vacances. I aquests 4 mesos ens els passàvem aquí. Amb la qual cosa, l'única vida que hi havia a Sant Cugat en aquella època era l'estiu, tant a Mirasol com a Valldorets, com al mateix centre de Sant Cugat. La resta era un poblet, jo vull dir, carrer sense asfaltar, no hi havia pràcticament res, i el poble vivia de l'estiueig.
I com... O sigui, d'acord, venies aquí a estiuejar, suposo que d'alguna manera acabes generant una relació amb el poble, mateix que si ara mateix molta gent va estiuejar en un poble de platja, per exemple, doncs acabes generant una... Però per què vens aquí?
No en tinc ni idea. O sigui, jo recordo haver preguntat al meu pare alguna vegada que com se li va acudir vindre'n aquí, i l'únic que em va dir és que hi havia el tren. I sí, efectivament... I nosaltres estàvem a Mirasol, bueno, vam trigar, sembla que va ser 3 o 4 anys en què el tren tingués l'estació de Mirasol. El meu pare tenia un magatzem de material elèctric al carrer Tallers, o sigui, a la plaça Catalunya, pràcticament. Agafava el tren a Mirasol, baixava a la plaça Catalunya, treballava i tornava a vindre. O sigui, era poder tindre la família fora de Barcelona durant l'època d'estiueig, i els pares que treballaven ho tenien molt fàcil, perquè en una hora, en aquell moment, bueno, sí, era una hora més o menys, el que es trigava des de Mirasol a Catalunya. Llavors podien sortir al dematí, a les 8 sortien i tornaven a les 7 de la tarda o a les 8 de la tarda, i ja està. I els caps de setmana feien de pagès, tots tenien un hort, perquè totes les casetes tenien una espècie de piscines, diguem espècie perquè no s'assemblen res a les que hi ara, perquè en lloc d'estar enfonsades estaven elevades, perquè era més barat construir cap amunt que cap a baix, i bueno, no hi havia màquines d'excavar i s'havia de fer a pic i pala, per tant, vull dir, era més fàcil tirar cap amunt. No? Llavors les piscines estaven altes. I quan érem petits, bueno, passàvem el dia a la piscina, comptàvem els cotxes que passaven pel carrer, que normalment eren 3 o 4 al dia. Bueno,
es passaves el temps, no?
Sí, així ens divertíem.
La teva vida, diguem-ne, associativa ha estat molt lligada a dos, tant a l'apartat social, però també, sobretot, a l'apartat esportiu. Vas estar dins de la fundació del Club Futbol Mirasol.
Sí. Bueno, teníem... Jo dic que nosaltres vam fundar el Club Futbol Mirasol perquè érem un grapat de nanos entre 9 i 12 anys que, bueno, en aquella època jugar a futbol no jugava res. I teníem com a contrincants els de Valldoreix, que també eren un altre
derbi,
grapat.
Un derbi, no?
Era un derbi dels de... I aprofitaven qualsevol tros de camp per jugar. Llavors va haver-hi un moment que un dels pares d'un nano de Valldoreix, el Serrallac, era director o propietari, no sé exactament, d'un laboratori que va llançar al mercat la mercromina. La mercromina era en aquell moment pues, una revolució perquè es posava les ferides i les feia cicatritzar, no?
Bueno, llavors devien tenir-ne sempre, no?
La mercromina a totes les farmacioles de totes les cases n'hi havia. I aquest home els va regalar un equipament que era el pantaló blau i samarreta groga, com Brasil. Llavors, clar, nosaltres ens vam trobar amb inferioritat. Clar. I va haver-hi un grup de mares que van dir, hosti, tu, pues va, pues comprem camises blanques i uns pantalons blancs i fem i els equipem. Però un dels pares, que era un home, l'Esteban Argemí, que era un home amb possibilitats, s'ho va prendre molt en sèrio, tan en sèrio que va comprar un solar passés a l'Havana amb Àvila i això el va convertir en un camp de futbol.
Això és ara mateix prop de l'escola La Farga, això, el carrer. Farga Infantil, perdó, m'estic equivocant de lloc.
Sí, és a prop de la part infantil del Farga, sí. Uh-huh. És el passeig de l'Havana va des de la rama del Jardí fins al passeig de Rubí. Uh-huh. I a Vila puja des de passeig de Rubí, doncs, bueno, va tirant.
A prop de l'Avinguda de Bilbao, també.
Exacte. No és queda pràcticament tocant a l'Avinguda de Bilbao.
Uh-huh. I allà va comprar un camp.
Va comprar un camp, el va fer i ens va comprar equipaments. I
de terra, el camp?
El camp, evidentment, de sauló, no de terra, de sauló. O sigui, que era una petita diferència.
Ah, sí? Quina és la diferència?
La diferència és que la terra era terra i, en canvi, el sauló era un material que s'utilitzava a molts camps, que era, bueno, no sé com explicar-t'ho, més fàcil de jugar, era menys, s'enfangava menys, tenia una certa
drenatge, tenia un cert drenatge.
Un cert drenatge. I bueno, allí es va començar el club, ell el va federar, el va muntar com a club de futbol, va federar i al cap de 2 anys, bueno, hi havia molts estiuejants també que ja tenien una edat més gran que la nostra, eren més grans, i van muntar l'equip sènior. I a partir d'aquí, doncs, el Mirassol, bueno, ja porta pues, 50, no sé quants anys.
És l'actual Mirassol Baco?
No.
Ah,
no.
D'acord.
És el club de futbol Mirassol que segueix sent de veterans i de juvenils, exclusivament. Mm-hmm. O sigui, els veterans són els pocs que queden dels últims equips de sèniors de l'època, ja encara tenen pues, 60, 65 o per ahí, i després els fills o els nets, que aquests han anat... És un grup que és absolutament familiar, em sembla que estan jugant... sembla que és el camp del Vall d'Oreig o una cosa així, vull dir, no, ara no estic massa segur, però no té res a veure amb el Mirassol Baco, que és
posterior, eh?
Que és molt posterior.
Doncs escolta, parlem de... Ja et ficaves en coses per llavors, però no vivies sempre a Sant Cugat.
No. O sigui, en aquell moment estàvem... Jo vaig passar a l'any 68 d'estiuejant a resident. Em vaig casar a l'any 68 amb una noia que també era de Vall d'Oreig i vam decidir que, bueno, que Sant Cugat era un poble que ens agradava, que ja estàvem bé, i vam vindre a viure aquí. I llavors, pues, bueno, pues fa això 50, què? 51, 52?
Són, sí, 51, no? 51,
sí, sí. Malmenys.
Déu-n'hi-do, 51 anys a Sant Cugat.
Sí.
I després, evidentment, ja et vas anar implicant, eh? Junta a la junta de pares, que llavors eren les APAs.
Sí.
Associacions de pares, després van ser les AMPAs i ara són les AFAs.
Ara són les AFAs, no sé. Bueno, però és igual. L'associació de pares o mares o famílies o el que vulguis dir.
I va ser president...
Vaig
també
ser president, sí.
Tu, quan et poses, no t'acabes implicant massa, no?
Bé, o sigui, si t'impliques, t'impliques, i si no, plegues. A més, en aquella època, el Catalunya es va inaugurar llavors, i l'únic nexe d'unió de curs a curs era l'associació de pares, perquè els mestres eren absolutament interins i amb els primers 4 anys jo penso que van passar quantitat de mestres que estaven 1 any, 2 anys. Llavors, els que portaven, per dir-ho d'alguna manera, la línia de l'escola, que es va muntar, lògicament, amb els mestres, els que la mantenien eren l'associació de pares, que explicaven als mestres que venien, junt amb els 4 mestres que havien quedat del curs anterior, què és el que s'estava fent i tal.
I per què on vivies tu, llavors?
Jo vivia a Sant Cugat. Vivia a Sant Cugat, al carrer Sant Bonaventura, que és tocant a...
Que no era com ara, eh?
No, teníem el cinema davant, on hi ara botigues i tal. El cinema estava, el que era Rambla del Celler, que estava obert, evidentment, no era Rambla, era la Riera, i teníem el cinema. Jo me'n recordo que a vegades deixàvem els 2 nanos a casa, baixàvem el cinema, que eren 2 minuts, veiem la pel·lícula i de quan en quan un dels 2 pujava a veure si els nanos seguien dormint i tornava a baixar i tornava a veure la pel·lícula.
Cadascú té les seves tàctiques. Perquè llavors, tu treballaves a Sant Cugat?
No, jo a Sant Cugat no hi vaig treballar fins l'any 86. Els primers anys de la meva vida professional van ser primer a Barcelona, abans de casar-me. I abans també de casar-me vaig anar a treballar a Gavà, amb una multinacional que es deia Solvay, o Solvay en castellà, i bueno, això són coses professionals.
No, jo només et preguntava en general, no cal d'entrar més, perquè hi ha moltes coses. Vas estar posat també en la creació de l'Aumet.
Sí, a veure, la creació de l'Aumet té la seva història, o sigui, les primeres eleccions municipals lliures, o sigui, democràtiques, va sortir com a alcalde el Jordi Casas.
L'Àngel.
Perdó, el Jordi, l'Àngel. I l'Oriol Nicolau estava de regidor d'ensenyament o d'educació, no recordo com es deia llavors. Jo ja estava ficat a l'AMPA de Catalunya. I jo me'n recordava que a la meva època de jovenet, de nen, anàvem a una escola on teníem 4 línies per curs i els cursos primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè jugaven campionats interns i, a més, es jugaven contra altres escoles. I vaig anar a l'Oriol i vaig dir, escolta'm, per què no muntem alguna cosa entre les escoles? A veure, aquí eren escoles d'una línia o 2 línies, o sigui, muntar coses internes era molt complicat, però muntar coses a nivell interescolar es podia fer. Total, que la idea li va agradar, vam parlar amb els mestres d'educació física, que llavors eren de l'Ajuntament, i amb els directors, bueno, i van començar a fer. Fins al cap de 4 o 5 anys la cosa no va prendre una mica de cos ja important, i llavors l'Ajuntament va fitxar el Ferran Domínguez com a tècnic d'esports, i va ser amb ell amb el que vam tindre la idea de muntar l'Aumet, l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom, que hi havia 2 vessants, la part escolar i la part de gent gran, que és el que s'ha mantingut fins ara. Bueno, ara està en litigi si això serveix o no serveix. Segueixo pensant que serveix, malgrat els anys que han passat, perquè la filosofia era realment, des del meu punt de vista, important. L'esport s'ha de practicar a l'escola, els nanos han d'estar a l'escola, han de jugar amb els seus companys d'escola, per entendre, per ser que l'esport sigui una activitat més de la seva activitat escolar. I després ja en parlarem dels clubs, no? Llavors vam fixar unes edats que potser sí que ens van passar, perquè dèiem que fins als 12-13 anys no podien passar en els clubs. Bé, és discutible.
Van canviant una mica, no?
Això pot anar canviant, vull dir, era un problema de criteris que es podien canviar. La filosofia és el que s'ha de mantindre, i si es canvia les edats no passa res. Llavors el que vam aconseguir és que implica els clubs ens cedien gratuïtament entrenadors, en aquella època encara no es pagava un duro a ningú, I el que sí que es feia era que a principis de curs es feien el que dèiem les jornades esportives. Cada club enviava 3, 4, 5, X jugadors dels equips sèniors i ensenyaven als nanos el seu esport. Handbol, bàsquet, futbol, sala, me'n recordo que més hi havia en aquell moment, i els nanos s'apuntaven. I llavors s'apuntaven i s'organitzava un campionat entre les escoles dels diferents esports.
Mm-hmm. I després, no sé si ens quedarà molt de temps al final, però també vas fundar, formar part de la primera junta de la Unió Esportiva Sant Cugat, de la UESC.
Sí, la UESC es monta...
I em vas ser president durant cinc anys després, sí, també. Perquè com amb tot, no
pots... Bueno, si m'hi poso el que deia
abans. Ja.
O sigui, bé, la UESC la monta en un grup de nanos que surten rebotats del bàsquet Sant Cugat, perquè el bàsquet Sant Cugat puja a un nivell de categoria amb aquests nanos, i quan estan a la categoria els diu que moltes gràcies pels serveis, però fitxa gent de fora. Llavors aquesta gent es rebota i volen seguir jugant a bàsquet, munten amb la parròquia un equip i tal, i això al cap d'un any o dos anys es transforma en la UESC. La UESC llavors necessita nens per muntar un equip infantil o juvenil, no me'n recordo exactament quina edat tenien, perquè si no es poden federar. La federació exigia un sènior, però com a mínim un equip de base. I es munta l'equip de base amb ells i tal, i bueno, i muntem la primera junta, jo hi soc, i al cap d'uns anys doncs, em passo a ser president, i me'n sento molt orgullós perquè d'un club de bàsquet ens vam convertir en el club més important que podia haver-hi Sant Cugat, perquè teníem 5 seccions, bàsquet, handbol, tenis taula, gimnàstica rítmica i natació. I agrupàvem en aquella època, ara ho fa qualsevol club, teníem com 400 o 500 nanos, entre tot. Ara qualsevol club de Sant Cugat té 400 o 500 nanos o 600, perquè crec que han canviat una mica la quantitat de població. No?
I que després la UESC es va anar separant també, l'handbol va marxar...
Sí, després, bueno, quan jo ja no hi era, es van anar separant.
Llavors, dèiem que la Unió Esportiva Sant Cugat neix, acabes creant la Unió Esportiva, acabes marxant. També tens, ets la vicepresident de la primera junta de la coordinadora d'entitats esportives.
Sí, això va ser una idea de la Carme Reverte, que un dia, parlant amb alguns presidents d'entitats, va dir, hosti, per què no us junteu i munteu una coordinadora? I, bueno, vam organitzar un sopar, vam estar parlant i vam dir, vinga, va, som-hi. I llavors, bueno, ens vam juntar, teníem les reunions a la Penya Blaugrana, i a les dues primeres reunions vam estar xerrant i llavors es va muntar una junta que era president el Jordi Pérez, que era del hockey, vicepresident estava jo, tesorer hi havia l'Enric Tomàs de la UES, jo estava en aquell moment com a representant de l'OMET, i el Juanra de la Floresta, una institució.
Mm-hmm. O sigui, no cal dir ni cognom, no?
Exacte.
El Juanra.
El Juanra és olímpic de l'Olímpic de la Floresta, és el Juanra. Era el Juanra i durant molts anys ho va ser-ho, i jo penso que no li agrairan mai el que va fer per aquella entitat, no?
Més coses. També vas fundar una associació dedicada a l'ajuda de drogodependents als anys 80.
Sí. Bueno, ens vam trobar que moltes famílies de Sant Cugat, de sobte, els seus fills doncs, eren heroïnomans. Vull dir, va ser un problema que va estallar a la cara de tothom en aquella època.
Va passar a tot Catalunya, a tot Espanya.
A tot arreu, però ens va estallar a la cara. Llavors la gent no sabia què tenien que fer, com solventar el problema, com arreglar-lo, i llavors un grup de pares o familiars, jo afortunadament no tenia cap fill, tenia dos nebots que estaven ficats, i bueno, vam muntar aquesta associació per intentar d'alguna manera ajudar a solventar el problema. Si ho vam aconseguir o no, bueno, es va fer el que es va poder. De tot aquell grup de nois i noies, desgraciadament, que jo sàpiga, en queden dos.
De quants estem parlant?
I estem parlant doncs, d'una vintena. La resta doncs, van morir tots en el seu moment. Algun, i no vull dir noms, van durar més temps, però en aquest moment en queden dos. Un d'ells, el meu nebot, per casualitat.
Sí, aquestes coses a vegades...
Bueno, perquè amb ell van provar una medicació nova, experimental, contra el SIDA, perquè era portador, evidentment, com tots ells, i aquesta medicació experimental, amb ell, va donar efecte. I de moment, bueno, està... Ja té 53 o 54 anys i afortunadament doncs està perfecte.
Hi ha moltes més coses. Has tingut vida política, que ja en parlarem un altre dia, bastant intensa. De fet, encara vas estàs a les llistes, sí, d'aquestes eleccions. A baix de tot, no us preocupeu, que no el tindreu de regidor, perquè si no encara acabaria d'alcalde. I,
ja
per acabar molt ràpidament, has estat també relacionat treballant en temes d'infància, de joventut...
Sí, sí, bueno, quan jo vaig fer una aposta de vida molt determinat, vaig acabar molt, molt disgustat amb tot el tema de multinacionals i tal, i va arribar un moment que vaig decidir que allò ja no em servia com a persona. Podia servir com a treballador i en guanyar molt bé la vida, però no em servia com a persona. I llavors, bueno, vaig fer un canvi i, per sort, vaig poder entrar a la Direcció General d'Atenció a la Infància. Em van destinar en el centre Laura, el qual em va anar molt bé, perquè el tenia a 3 minuts de casa. I vaig estar 3 anys, després vaig anar a la Direcció General, amb la Conselleria de Benestar Social, vaig estar d'assessor, vam muntar uns programes d'inserció laboral per nanos amb risc d'exclusió i després vaig tornar a l'aula ja fins que em vaig jubilar.
I per acabar, què vas fer quan et vas jubilar?
Bueno, tu saps millor
que jo. Jo ho sé bastant bé, sí, efectivament, ho sé bastant bé.
Tu saps bastant bé, però...
Vas decidir estudiar periodisme.
Vas decidir estudiar periodisme, et vaig trobar tu
vas
i amb uns
altres. Vas coincidir amb una colla de ganàpies aquells anys a la facultat.
Jovenets de 18-19 anys, que està feu gràcia.
Ens vas ensenyar de què anava la vida, eh?
Home, no ho sé, però almenys ho vaig intentar.
Doncs bé, avui hem repassat, hi ha moltes coses, però el Jaume ja us havia dit que valia la pena escoltar la seva història, encara que sigui la persona que normalment ens en porta d'altres.
Avui ha sigut un parèntesis.
Exacte, si no, a la propera segur que vindrà acompanyat, i si no, escolta, tornarem a parlar amb més detall de les coses que ens hem deixat avui, que són moltes. Moltíssimes gràcies, Jaume.
Vinga, a vosaltres.
Marxem nosaltres amb l'Espessa i Rumba de Barcelona, música local, com sempre, en aquest programa que hem fet que us parla, Albert Prat, la Glòria Gallardo de la producció i l'Àlex Vázquez del control tècnic. Ens retrobem demà a les 10. Que tingueu un bon dia.
Passeig de l'Havana i una cubana em va demanar, tot movent ja les cames, una tonada per vacilar. I és així que em desperto del meu somni assolellat, quan a poc a poc ja m'atanso, jo em vaig posar a cantar. Thank you. manera. Si sona bé com sona, que no paro de cantar, que no hi ha cosa més bona que una ruta per vacilar.